Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'Anna Ruiz Mestres ens ha preparat unes espurnes literàries per tancar aquest 2025 per sucar i pa. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
A punt pel Nadal?
A punt, a punt, a punt.
El pròleg de les espurnes, Anna, és una tradició que mantenim i que som fidels. Sempre són una efemèride literària destacada que vols compartir.
Avui vull compartir que fa 150 anys va néixer Thomas Mann, que segur que tots el recordeu per diferents coses, però anem a fer un repàs breu. Ell va néixer a Lübeck, Alemanya, el 6 de juny del 1875, per tant, 150 anys del naixement, i va morir a Suïssa el 12 d'agost del 55. És un dels escriptors alemanys que ha tingut el Premi Nobel l'any 29 de Literatura, i la seva obra podríem dir que té un contingut simbòlic, irònic en molts moments, i reflexiona moltíssim sobre la psicologia de l'artista i de l'intel·lectual, per una banda, però per l'altra és un crític de l'ànima alemanya i de l'ànima europea de principis del XX. I les seves idees parteixen de Goethe, de Nietzsche i de Schopenhauer. El seu pare va ser un comerciant, va ser senador, la seva mare era d'origen alemany però era brasilenya, catòlica, i quan mor el seu pare tota la família es traslladen a Múnich. Ell estudia ciències a l'Institut de Ludwig, però a Múnich, i fa la universitat i fa periodisme, història, economia, història de l'art, literatura, un crac, eh? I el 23, quan Hitler agafa el poder, s'exilia a Suïssa, i el 38 se'n va als Estats Units, acaba sent ciutadà nord-americà. A la Universitat de Princeton coneix a l'Albert Einstein, i l'any 52 retorna a Europa, se'n va a una ciutat a prop de Zúric que es diu Kilberg, i en allà va morir el 12 d'agost, que ja us ho he dit abans. Comença la seva obra literària, un conte, que es diu El petit senyor Friedman. Després se'n va de viatge a Itàlia amb el seu germà, que també és escriptor, però no va tenir el ressò de Thomas Mann. I comença una novel·la que es diu Els Buddenbrook, que és la decadència d'una família burgesa. Ell diu que s'inspira en escriptors francesos i russos, i en realitat el que fa és una història dura de l'esplendor i de la decadència d'aquesta família, que està inspirada en els pares i en els avis propis. I clar, em direu que no dius res de Mort a Venècia. Sí, també.
Ara arriba, ara arriba.
Va venir Mort a Venècia, després va venir el Visconti, i doncs va fer que es popularitzés, diguem-ne, entre cometes, aquesta obra fantàstica. Arriba la Primera Guerra Mundial i ell, en aquell moment, s'afegeix al nacionalisme alemany, però molt aviat ho deixa córrer i es posa a defensar els valors democràtics. A l'any 24 escriurà La muntanya màgica, on debatrà políticament dels polítics i de la filosofia de l'època. I mentre està als Estats Units, que us he dit, escriu una novel·la immensa de 2.000 pàgines, que són tres volums, que es diu Josep i els seus germans. En aquí s'inspira en la Bíblia, que també és un referent al llarg de la seva obra, i el 47 escriu Doctor Faustus, que és la gran obra on analitza les causes psicològiques que ens van portar al nazisme. Potser ens l'haurem de rellegir. Va ser i és potser la persona que més coneix i que més intenta imitar a Goethe. Per ell és un referent clàssic, per ell i imprescindible. I acabaré amb una anècdota de l'any 2015, que el Màrius Serra va fer un article sobre els anacronismes que hi ha a les novel·les. I llavors, a La muntanya màgica, va trobar que Thomas Mann parlava de la sardana en un fragment que deia: M'ha agradat molt més la dansa popular de Catalunya, la sardana, a toc de cornamusa. Aquest seria l'anacronisme, perquè ja no hi havia la cornamusa a les cobles en aquell moment. Però fixeu-vos, després diu, jo també vaig afegir-me al ball. S'agafen tots de les mans i ballen en rodona. Tota la plaça és plena. C'est charmant, diu. És humà. M'he comprat una gorreta blava com la que duen tots els homes i els nois del poble. És gairebé un fes, una boina. Me la poso per la cura de repòs i en molts moments Monsieur jutjarà si m'està bé. Clar, aquesta boina és la nostra barretina. Bueno, he pensat que era una bona manera d'acabar, però jo us animo a llegir, si no els heu llegit i si no rellegir-los, els Buddenbrook, que és una novel·la magistral.
Deixa'm que m'afegeixi, també hi ha una obra molt xula, una biografia de Thomas Mann, de Colm Tóibín, el mag.
Sí, és veritat.
Que està molt i molt bé,
molt
també.
Molt i molt bé, sí. És una manera d'acostar-se.
D'acostar-te al personatge.
Molt bé, Sílvia, gràcies.
Aquesta és l'efemèride literària, però ara... el plat fort de les espurnes sempre és la recomanació, la conversa amb un escriptor, en aquest cas, per parlar de la seva novel·la. Qui ens acompanyarà ara?
Ens acompanyarà la Núria Cadenes, que és periodista i és una gran activista per la independència del país.
Núria, bon dia.
Dels països catalans, rectifico.
Hola, bon dia.
Bon dia, Núria, molt contents bon que estigues dia. A les espurnes literàries.
I jo de ser, i jo de ser, i ara us sentia més a més parlant d'en Thomas Mann, i és que aquest Josep i els seus germans l'acaben de publicar ara, no
parlem,
el tenim en
sí,
català,
sí,
en aquesta magnífica
català.
Traducció d'en Ramon Monton, i és una celebració, jo crec.
Exacte, és que s'afegeix als 150 anys del naixement. Gràcies, Núria,
exacte,
per la teva aportació.
No, a vosaltres, que és un goig sentir-vos.
Bueno, anem per feina, per això.
Som-hi.
La Núria ha estat vinculada a la independència dels països catalans, com us he dit. Li va tocar viure la repressió de l'estat espanyol en la seva pròpia pell, l'escarni, la vexació, la presó... I ella, malgrat tot això, no ha perdut aquest compromís amb la llibertat. Però la Núria és escriptora i és una gran escriptora de la nostra literatura i ha tingut premis literaris que han reconegut això, el Premi de la Crítica d'Escriptors amb Baseta, Lletra d'Hort en Guillem, el Pro amb Qui salva una vida i d'altres que no us cito. Comença la seva obra amb Cartes a la presó i tanca amb aquest darrer Premi Proa, que si ens queda una miqueta en parlarem una mica de les publicacions del 2025. Però avui l'hem convidada per parlar de Tiberi César, que va publicar el 2023, que té més de 6 edicions i que us he de dir que m'ha arribat al cor per la rigorositat històrica, perquè està molt ben escrita, perquè les dones que s'hi reflecteixen són espectaculars i ho fa d'una manera magistral. I l'heu de llegir si no l'heu llegida, però anem a preguntar-li coses de Tiberi César. A veure, Núria, expliques com sorgeix la idea de fer aquesta novel·la, com l'has treballada per aconseguir aquesta cosa tan meravellosa que es diu Tiberi César.
Moltes gràcies. Doncs la idea, de veritat, és que la pastava de feia molt de temps. Roma, la Roma antiga, sempre m'ha tret, sempre m'ha fascinat, sempre ha estat present en moltes coses, i conforme anava interessant-me, llegint, passejant-la sempre que podia, vaig anar trobant aquest personatge, aquest gran personatge, que va ser Tiberi Claudi Neró, Tiberi César, que va ser el segon emperador, el successor d'August en aquesta nova forma política que va idear August, que després nosaltres hem anomenat l'imperi. I el que passa és que jo en tenia d'ell, de Tiberi César, en tenia la imatge que n'havia transmès sobretot en Robert Graves, en el Jo Claudi, la sèrie del Jo Claudi, i inicialment, perquè jo vaig fer l'inrevés, primer vaig veure la sèrie de la televisió i després vaig llegir-ne els llibres d'en Robert Graves, inicialment en aquella sèrie de la BBC que passaven per TV3, el Jo Claudi, precisament. I allà, en Tiberi, era un personatge molt, molt retorçat, molt fosc, molt pervers, molt corrupte, depravat. Acabava sent depravat. I tan depravat que la depravació li sortia pels poros de la pell, literalment, i quedava tot ple de llagues i nafres i d'aquesta... I clar, conforme anava sabent una cosa del que en compten els historiadors, anava veient que era un personatge així complicat, tancat, molt tessitur, molt tancat, criminal des del nostre punt de vista en moltes coses, però molt, molt interessant, molt més interessant la seva complexitat en moltes altres. I ben poc tenia a veure amb aquella caricatura que ens n'havia transmès...
TV3.
En aquest cas era... Sí, no, però no, era... o sigui, en realitat, Robert Gray...
Era el que...
Sí, però ell bevia d'un cronista romà posterior a Tiberi, Suetoni, que va escriure la vida dels 12 Cèsars, i que per interessos de la seva època bescantava els emperadors anteriors a la dinastia seva, diguem-ne. No? Agafava tota mena de xafarderia. Exacte. I aleshores, clar, si tu agafes tot aquest seguit de xafarderies i de bescantamentes, tens una imatge del personatge que ben poc té a veure amb la realitat. Que també ens adonem en realitat d'això, la primera, diguem-ne, el primer impuls va ser dir pobre Tiberi, després va ser pensar també en la força que tenen els rumors, que això és de totes les èpoques, i com un rumor com més recargolat, més pervers sigui, més possibilitats té, i més fals, evidentment, més possibilitats té de perviure, no? I en aquest cas els rumors sobre Tiberi han sobreviscut 2.000 anys. També doncs, era una reflexió primera. Conforme anava veient coses del personatge, doncs em vaig quedar cada vegada més fascinada, i també pel fet que era difícil d'entendre. Era un personatge que ja en el seu moment ho era difícil, perquè no tenia... diguem-ne, el do de caure bé, no? O de relacionar-se especialment amb el seu entorn, si només havia al contrari, era, doncs, això, entotsolat, no?
Un ja ho dius
més
tu.
Més cap a dins que cap a fora.
Insociable, críptic, espriu, sí. Eixut, no? Escolta, sí, sí. Núria, deixa'm que introdueixi una altra cosa. M'ha cridat... Parlem ara una mica de l'estructura de la novel·la. Introdueixes tots els capítols amb una cita llatina, Tàcit, sí. Ovidi, Virgili... has fet una immersió en la literatura llatina, també, per escriure la novel·la?
Sí, clar. Hi havia la... Clar, és una novel·la que va costar molt per moltes coses. Una és també doncs, pels mateixos personatges, per intentar que... diguem-ne, que personatges escrits que parlen de gent de fa 2.000 anys tinguessin el màxim de volum possible, el màxim de carnalitat, el màxim de humanitat, que no fossin estàtues de marbre, sinó que ens hi...
Ho fas molt bé, això, Núria, et tallo, però... Gràcies. Ho fas molt bé, perquè la humanitat... Després, a la propera pregunta parlarem d'això, digues.
I un altre dels reptes, a banda doncs, d'intentar ser fidel al màxim al moment històric, a més, però un altre dels reptes era el to de la novel·la, perquè en tota novel·la el to, la seva musicalitat o la seva vibració, no sé com dir-ne, forma part, i la mateixa estructura de la novel·la, formen part de la novel·la mateixa, és allò que la forma també és contingut en literatura. I aquí jo volia que sonés llatí. Clar que és escrit en català, però que sonés el màxim possible com aquest... Clar, com, aquests clàssics que ens continuen fascinant, no? Que en tingués el to, com a mínim, no? Que en llegir-ho ens ho aboqués. Clar, en català tenim la sort de comptar amb la col·lecció Bernat Metge, que ens ofereix aquests clàssics en molt bones traduccions, i a més tenim l'original al costat. Jo el llatí no el podia llegir, bueno, en sé una mica, el vaig estudiar al seu moment i demés, no el puc llegir així amb fluïdesa, però sí que quan llegeixes la traducció, acarar-lo o llegir una estona, no?, els fragments o alguns fragments en llatí, doncs també t'acaba donant aquesta barreja o aquesta impregnació, no? Aleshores he intentat que tingués o que aboqués la cadència d'aquella manera d'escriure dels clàssics llatins, sí, sabent que era en català i en català contemporani, per tant, hi ha hagut també aquest, he intentat fer aquest joc de dir, bé, doncs, però que sigui intel·ligible per nosaltres, que no se'ns faci aixuc en el segle XXI, però que ho aboqui al mateix temps, no? I ha estat una tasca de pastar la llengua durant força estona, no? I llavors em servia també aquestes citacions que obren cada capítol i que d'alguna manera l'expliquen, també em servien per situar-nos, no? De dir, bé, no és el llatí, però com si ho fos, no? I l'actor o l'actora, imagina't que aquests personatges parlen en llatí.
Parlem un moment de les dones de la novel·la, Núria, perquè, sobretot, mira, et dic tres que a mi m'han frapat, la poeta Sulpícia, que ja sé que no és molt, molt, molt important, però la Júlia i la Lívia Drusila són dones aristòcrates, però tu les omples d'humanitat, les ficciones en aquesta humanitat, o realment eren així o no sabem massa com érem? Explica'ns una mica aquesta força de les dones.
Sí, jo he intentat acostar-me al màxim, hi ha aquesta distància dels 2.000 anys que han passat des d'aleshores, i les fonts, doncs, que parlen d'elles, depèn de com, tangencialment, no? Però he intentat acostar-m'hi al màxim i mostrar-les al màxim, perquè, clar, també m'he trobat que no podia parlar de Tiberi sense parlar de les dones. Primera, perquè som el 50% de la humanitat, i el retrat, perquè, clar, aquesta novel·la parla de Tiberi, però parla de Roma, parla del poder, parla de les relacions, en aquest cas, doncs, en la classe aristocràtica. Bandejar-les o obviar-les seria deixar el dibuix absolutament incomplet, no? I després, a més, perquè són unes dones molt, molt potents com a personatges literaris, igual que he dit abans que Tiberi, la seva complexitat era interessant, Lívia és enorme. No has esmentat Agripina, que és la que m'agradava a mi, que és la gran enemiga política d'en Tiberi, que, clar, has d'explicar el xoc, aquest xoc a les altures, aquest xoc, aquesta batalla política que hi havia entre tots dos, no? O la Júlia i les seves implicacions sentimentals, però també polítiques, eh? També entren dintre d'aquest joc continu d'aquesta batalla aferrissada pel poder, no? Que és també un dels temes de la novel·la. Per això també la novel·la pren aquesta forma de mosaic, amb capítols breus, amb escenes, doncs, m'ha agradat molt que esmentis la Sulpícia, perquè és un capítol que es tanca en ell mateix, però explica també aquestes altres dones, doncs, que escrivien versos, que coses de... ens ajuden a descriure o submergir-nos en aquesta Roma tan, tan complexa, no? Per això la novel·la pren aquesta forma com de mosaic, no? De petites teseles que, mirades en perspectiva, acaben confegint, espero, el mosaic el més complet possible.
I com saps que... m'ha cridat l'atenció, per exemple, que les dones, quan tenien la regla, es posaven coses de cotó, o, per exemple, la sexualitat, quan dius, l'envesteix com si hagués de cavalcar una somera,
o la cadira de parc.
I després la conversa al caldàrium, les violacions, les masturbacions, totes aquesta sexualitat al voltant de la dona... has hagut de furgar entre els costums d'aquesta cultura, o com has fet?
Sí, bé, primer som humans, vull dir que diguem-ne, hi ha qüestions que funcionaven igual fa 2.000 anys que ara, no? Aquestes ens les coneixem tots i ens les coneixem totes, no? Però uh-huh. sí que he volgut cercar, doncs, clar, hi ha temes com el de la menstruació, que no surt pràcticament mai, no? Uh-huh. És com si no, potser perquè, diguem-ne, abans hi havia més escriptors homes que no s'hi fixaven, no? Però jo sí que és una cosa que determina de vegades fins i tot el teu benestar o el teu malestar en una processó, no? Si, uh-huh. si estàs pendent de si taques o no taques, per exemple, no? Aleshores, doncs, volia posar-hi també detalls de vida quotidiana, sense fer-ne ostentació, però una mica sí, perquè veiem que, diguem-ne, que no tots són grans efemèrides, que també hi són, sinó, doncs, aquesta preocupació per les coses més quotidianes, no? O la cadira de part, veure com paríem. Clar, parir era, sempre ho és, però en aquelles èpoques encara més, era un moment molt crític per la vida de les dones moltes de les quals s'hi quedaven, i per les criatures, moltes de les quals s'hi quedaven, no? I aleshores també explicar com, o intentar fer veure com succeïa, forma part també del conjunt de la novel·la, clar.
Núria, jo crec que aconsegueixes una versemblança fantàstica, que emociones el lector i que t'hem de donar les gràcies per haver compartit aquest temps amb nosaltres. Ens hagués agradat poder parlar molta més estona amb tu de la novel·la. T'haurem de convidar a un altre programa.
Molt bé. Moltes gràcies. Jo encantada de la vida, ja ho saps.
Molt bé, Núria. Una abraçada.
Ja. Abraçades des de Vilafranca. Que vagi bé.
Merci.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu. Adéu.